Fabricació pròpia.
¡Qué lo que estamos a rular! ¡Y empezó el verano! ¡Fuego!
Com esteu? Molt bones tardes a tots. Avui ja podem dir que comença l'estiu perquè ja la tenim aquí, la calorada. I és que el termòmetre s'enfilarà de valent a Catalunya i pot arribar fins i tot als 40 graus o més. Això m'ha fet pensar en general, primer de tot, en els llocs on ens podem protegir de la calor. I he pensat en la temperatura que tenen els portals dels habitatges. I també, d'altra banda, en segon lloc m'ha fet pensar en la que serà la cançó de l'estiu. Aquesta que estem escoltant, que per cert és la Karol G, diria que té bastants punts de convertir-se en la cançó de l'estiu perquè ja està a tot arreu, l'escoltem per tot arreu. Bé, en tot cas, si tornem al tema de la calor, estic pensant de parar la fireta i baixar el matalàs del vestíbul aquestes nits tropicals que ens esperen. I és que, com deia molt i molt bé un article de BTV de fa uns dies, els vestíbuls són espais que de cara a l'estiu poden actuar com a refugis climàtics per les persones més vulnerables. I com cada any ens preguntem, com és que el vestíbul o el portal del bloc de pisos on vivim si ha estat tan fresc, si ha estat tan bé? No sé si us ha passat a vosaltres. A veure, no és que hagi descobert ara jo la sopa d'all, però m'ha fet gràcia compartir-ho. Hem de pensar que partim gairebé d'una diferència de 8 graus, en pocs metres. Quin és el misteri que amaguen, doncs, aquests vestíbuls? Mira, per començar, com diu aquest article de BTV, i molt probable sigui el punt més important de tots, és que els vestíbuls solen ser espais força ombrívols, és a dir, llocs on acostuma a haver-hi sombra, i el fet que la seva ubicació sigui també a la planta baixa dels edificis fa que moltes vegades doncs, hi hagi aquests voladissos per poder aixoplugar-se de la pluja, que també impedeixen doncs, aquesta radiació solar i puguin ser d'una manera més directa, pel que conseqüentment doncs, també contribueix en aquest refredament del vestíbul. Cal afegir també que a la vora d'aquests espais sol ser habitual també trobar-hi arbres, no sé, sempre, sobretot a l'estiu ajuden, ja sabeu, els arbres a regular la temperatura. Altres factors que, no sé, m'ha semblat curiós en aquesta diferència de graus és l'ús de rajoles i marbres, que també doncs, tenen aquesta sensació de frescor. I per últim, i més important, és l'efecte xemeneia, que provoca el forat de l'escala. Sigui com sigui, si un dia de calor apreta de valent, ja sabeu què fer. Agafeu el transistor, escolta la ràdio i cap al replà de casa. Benvinguts a la tarda refrescant de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
4 minuts que passen ja de 2:15 a 3:00 de la tarda. Una tarda més, la darrera tarda de dimecres de la temporada. Marta Harke, la sotsdirecció del programa. Bona tarda.
Què tal? Jo no, com a diferència de la Karol G, jo no m'estic posant perillosa, estic molt tranquil·la. De fet, estic super inofensiva, estic com narcotitzada, ho dèiem, per aquesta calor.
Què et passa? Sí,
és la calor, és la calor. Però es veu que ja ho portem a casa, això, eh? Això és una cosa familiar, que quan arriba la calor ens apaguem.
Sí.
Sí.
Bueno, no
passa res.
No passa res, home.
Però revifem, eh? Quan estem amb aire condicionat, som com els gremlins. Ens animem.
A veure, s'ha de dir que els Harke Guillemat ja aneu de per si amb una energia que potser està per sobre de la mitja.
Anem una mica revolucionats.
No passa res que estigueu una mica més tranquil·lets.
T'agraeixo, eh? T'ho agraeixo com a editora i cap de la... Vull dir, t'agraeixo aquest suport.
De la casa? No, de moment no.
Bueno, espera't.
No. Només faltaria Marta Harke amb l'energia que ens tens acostumats i que també desprèn una energia. Però és que ella és feliç. Ella dirà, no, ves si no diguis aquestes coses. José, posa-me-la. Corbines.
Corbines, no sé. guapa, la més guapa de la casa.
Bona tarda, què tal? Em posa de bon humor que em diguis això, potser per això ho ric tant. Penso, mira, és que després la Mercè em dirà coses maques, eh?
Però si, és que com és, però si tothom ho pensa.
Ui, no, és broma, és broma.
És veritat.
No, és que a mi la vida em fa riure. Llavors, potser per això ho ric tant.
És una bona manera de prendre's les coses, eh?
Sí.
Ui, tant.
Fa calor i jo encara no en tinc. Llavors, totes aquestes coses que es poden patir, jo encara no...
Tu no has patit la calor encara?
Jo encara no. Avui he pensat, mira... No agafis el jersei, per si un cas.
El jersei.
Tu has dormit bé aquesta nit?
Mira, avui ha sigut el dia que he passat més calor, això és així, i he dormit sense saber-ho amb la finestra oberta, però és que ni l'aire passava.
Sense saber-ho, eh?
Sense saber-ho.
I no teniu ventiladors per casa ni aire condicionat?
No. No fa falta normalment.
No. El marit també és...
El Marc és molt calorós.
Sí?
Sí.
I com us compagineu, això?
Com podem, Mercè, com podem. De moment, ja estem bé a casa. De moment. Ja t'ho diré d'aquí un mes.
Bueno, això és important. Deixem-me presentar la resta de l'equip a la producció, Nuri Francisco.
Present.
Ui.
Bé.
Com ho portes, això?
Avui bé.
En família, també,
sí, ara. Sí. Mira, a casa som tots estufes, per tant, ventiladors i aire condicionat en tot petites bé. Dosis.
Petites dosis, eh?
Sí, aire condicionat per refrescar l'estança.
Sí.
I llavors ventilador per remoure l'aire.
Ja.
Un cunyat.
Tens tota la...
Mare de Déu.
Aquests ventiladors
de sostre, callar,
que no és aire fresc, no és aire renovat.
No, només remou l'aire.
Només remou l'aire. És veritat, eh? No trauré la raó. Vinga, va. A l'altre costat de la peixera hi tenim ell, l'altre productor del programa, que és en Ferran Capdevila.
Adéu, guapa, adéu.
I al món digital, la Vanessa Carrasquilla. I en José Matosas, a l'Univers Honor.
Vamos, José.
Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
El Nico Ham. I envien Ham a l'espai i l'han entrenat. I Ham és un ximpancé. Fa molta gràcia, a més a més va sobreviure. Per tant,
bé.
Pot fer gràcia. Pot fer gràcia veure el vestit d'astronauta.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Ei, Marta, ara sí que ho penso. Sí que es nota que està... Què fas amb el mòbil? Marta,
és que estic... Home, què creus que faig? A buscar imatges del Mico Ham vestit d'astronauta.
És preciós, eh?
Bueno, de ja debò. Faràs després d'això.
Fa goig de veure.
No podia esperar-me.
Escolta, és veritat que està passant. Tu fa uns mesos amb aquesta cançó de... Què estaves fent?
Perdia el cap.
Feia el Limbo.
Noia.
Sí. Com que el Limbo?
És que no ho he vist.
No l'has vist, això?
Sí. És que clar, ha arribat ja amb temporada de calor.
Temporada baixa, diria jo, eh?
Exacte.
Temporada
baixa. No, però això no pot ser.
No, mira, dona'm un dia de marge, el dijous. Dona'm un dia de marge per escalfar. I divendres... Mira, faré el Limbo, és que tocaré de cap a terra amb la coronilla.
Sí, et plegaràs com un arc.
Mira. Com si fos la nena de l'Exorcista.
Sí, hem tirat de maroteca i ens diuen que això de temporada d'estiu t'ho has inventat. Vull dir que quan estaves amb el dit
sí, senyor.
Malament, sí. Feies el Limbo.
Ah,
també.
Ja ho feia?
Sí,
que no fos el dit, doncs, que va ser el que...
Punt d'inflexió.
Potser sí,
però
no sé com ho pensaré.
Però és que amb el dit malament ho feies.
No em jutgeu. Doneu-me marge, us demano un dia.
Queden dos dies, eh?
Us demano un dia per anar escalfant.
Clar.
I divendres faré l'actuació en directe.
Fes caramelles?
No. El que sigui.
Home, Laura té una obligació aquí.
He
d'estirar, per això, perquè no m'agradaria prendre mal.
No trenquis més, no.
El divendres.
La Laura hauria de cantar les caramelles i tu fer el Limbo.
Això, farem tot. Divendres tot.
Bueno, i el Francisco què farà?
Saber estar.
Quina habilitat tens?
Ara mateix no morir, que no és poc, eh?
Pobret, si no pots tocar ni la guitarra.
Gira el role, el switch aquest
que
tens.
Gira, va. Mira, mentre ho gira, girem els continguts del programa d'avui, perquè d'aquí repassem l'altra actualitat amb l'equip de fabricació, realitat paral·lela de la Marta Jarque i les vintage de la Corominas. Després farem la digestió amb l'Aaron Sabat. Ell és director de l'Autoscola Sabat de Tarragona i professor de carnet d'autobusos. Com ja sabeu, en una setmana han coincidit unes quantes notícies tràgiques d'accidents d'autobusos. Volem parlar amb ell, de com és la formació i també la seguretat dels professionals que es dediquen al transport de persones.
Ho has sentit?
I avui a 3:45 ens visitarà el politòleg i curiós de mena Guillem Porçals. Avui ens parlarà, com no podia ser d'una altra manera, de Donald Trump i també... Alerta, destins turístics originals, segons el seu criteri. Remarquem i subratllem amb cursiva de costat.
Originals
ho
són.
Segons el seu criteri. I a partir de les 4, avui us volem parlar de la sèrie de moda, que per cert podeu veure a 3CAT. Parlarem avui amb en Juan Cruz, guionista i showrunner, de la sèrie Vintage, que no sé si l'heu vist vosaltres.
Sí.
Heu estat al cas.
L'hem vist, s'ha vist.
Bueno, tu, Coro, és que clar, és que si no veus Vintage, no?
Està molt aquesta, bé, clar, és que m'interpel·lava directament.
Vull dir que, clar, directament. Està molt bé, eh?
Està molt bé.
Us ha agradat, eh? Sí. Casa Jarque Guillamà, t'agrada?
A la residència familiar ha agradat.
Doncs això és un molt bona senyal.
Sí.
Mira, doncs en parlarem avui amb en Juan Cruz, com dèiem, el principal guionista, i també amb una de les seves protagonistes. Si us dic la Lola, la ex del dona del Paco, qui és qui ve?
T'ho dic?
Sí, home.
La Llum Barrera.
Bueno,
home.
Francisco, és que se sap totes.
Estem al dia.
Doncs també parlarem amb ella. I a quarts de 5 continuarem parlant de sèries, en aquest cas, amb la Neira.
Si m'ho permeteu.
I avui la ens porta les millors sèries de la història. Fareu-vos el mestre Virgili, que encara queda un dia. Les millors sèries de la història. Parlarem amb la Neira. Abans d'arribar a les 5, això sí, abans si era segons el criteri del Pursals, en aquest cas, segons el IMDB, que és la base de dades de pel·lícules d'internet. Sèries com, per exemple, aquesta sintonia de Los Soprano. És l'únic spoiler que us farem, eh? I a partir de les 5, avui, ballarem el ritme de la música que ens porti en Roger, que, per cert, us farem un tomb per la música que sonava al 2010, música com aquesta. Això m'ha fet un mal que ho sapigueu, perquè dic, a veure, o sigui, aquella època, què vol dir? Que aquesta cançó és molt actual.
Sí, i tu recordes com si fos ahir quan sorties i la ballaves,
clar,
eh?
Home, recordeu o no?
I tant.
Perfectament.
Farà 15 anys, eh?
Jo saps què me'n recordo? Els primers cursos de l'institut, o sigui, les nenes que anaven a l'institut ballaven aquesta cançó totes.
Ah.
Tant les de primer com les de segon com les de tercer, i pensava, canvieu, jo anava a l'escola, llavors. I me les mirava des de lluny, pensant aquestes.
Des de lluny, i ara tu balles.
Sí,
sí, però les ballo, 2010. Les ballo també.
Déu-n'hi-do. No, doncs mira, Lady Gaga, Bad Romance, seran algunes de les cançons que sonaran avui a l'Espai del Roger i, com sempre, ens oferirà una versió directa d'un tema d'aquella època. La Coro és l'única en aquesta sala que sap quina versió farà.
Què dius?
Tan maca.
Ah, sí?
A mi m'agrada molt.
Que l'acompanyaràs tu?
No.
Què canta? En català o castellà?
En català.
Ja serà una pastelada,
català. És una pastelada, sí.
És pastelada?
És una pastelada.
És una balada.
És una balada.
Es posarà romàntica,
es
Roger.
Es posarà romantiquíssim.
No,
a veure si li seguiu els coros.
Ai, Mercè.
Farem el que podrem.
A veure, pel Roger, el que faci falta. Sí. Doncs això serà a partir de les 5, no us ho perdeu. I ui, ai, el final del programa d'avui. País petit amb en Cesc Marginet. I avui farem cap a... Avui ja us faig un petit gran spoiler. No anirem gaire lluny.
Què vols dir?
Avui ens quedarem on som.
Aquí?
A Ràdio Estel. País petit de Ràdio Estel, pel Marginet. No us ho perdeu.
Hi ha molts racons aquí, amagats.
Moltes persones que conviuen. Bueno.
Us ho heu pensat bé, això?
Sí. Bueno, no gaire, però ja ho veurem. I així, d'aquesta manera, arribarem... No sé pas si arribarem, però bueno, intentarem. A les 6 de la tarda.
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!
Un minut. I seran 3:45. Ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela. Bueno, per cert, perdona, una cosa. Abans de començar la realitat paral·lela, a veure, Paula Moreno. O sigui, la Paula Moreno ja està aquí, perquè, clar, estimats oients, Té calor, diu la Paula Moreno. La Paula Moreno...
refugi climàtic.
Ja ha tornat de vacances, eh? No és que estigui de vacacions. Vull dir, ella diria que estaràs divendres, no? Vosaltres o no? Tu has pensat bé, això? Estàs segura? L'obliguen, diu.
No és d'alternativa.
L'obliguen, diu. Bueno... en fi, dit això, saludada la Paula Moreno, a pocs dies per començar les vacances, la Marta Jarque avui ens vol parlar d'uns allotjaments singulars.
Sí, parlem dels allotjaments turístics amb vaixells. Avui és molt impactant el que us porto, eh?
Aviam.
Esteu a punt?
Sí.
Allotjaments turístics amb vaixells amarrats al port, per exemple, de Barcelona. Això existeix?
Ha de ser preciós.
Estem parlant de gent que té un iot i que en lloc de sortir a navegar, el lloga per nits a turistes per poder arribar a final de mes. Una pràctica que jo crec que és l'últim graó de la decadència de la petita i mitjana burgesia catalana. I jo em pregunto, què serà el següent? Homes i dones riques, revendre per Wallapop les localitats a la llotja del Torneig Godó? Convertir els jardins de la Tecnon en un càmping?
Això sí que seria bonic.
Què és això de rendibilitzar aquests espais que abans estaven limitats i eren exclusius per la gent rica?
Deixar-te de dormir al Jaguar, al pàrquing. No, per noctar el teu cotxe de luxe i si pots pagar la plaça de pàrquing.
Camperitzar el Jaguar o el Bentley. Bé, en parlarem. Catalans, jo crec que hem tocat fons i aprofitant doncs, que hem caigut tan avall i que mira, aquí al soterrani, com deia la Mercè, el vestíbul, si està fresquet, perquè això... ja ho deia la Raga, és un refugi climàtic. Avui dedicarem la realitat paral·lela a aquests hotelets flotants que són molt pitjor del que us esteu imaginant. Pugem a bord?
Vinga, va.
Som-hi. We're expecting you. Fet que el Minguella me l'imagino, eh? Si m'he d'imaginar un
iot.
Dels nostres col·laboradors...
Minguella no falla mai, eh?
A un iot... O sigui...
Per favor, a pit llop, amb uns shorts...
Fent-se ombret amb la mà, amb la mà dreta...
Gorra de capità.
Gorra de capità. Fent-se ombra igualment, amb la mà, i amb un puro de 8 pams...
I el dominó.
El dominó una mà i el puro l'altra.
Fantàstic. Bé, sap greu que el iot privat, que durant molts anys va ser la icona d'un estil de vida glamurós i per molts inaccessible, s'hagi devaluat fins a convertir-se en una mena d'hostal Royal Manzanares flotant. Abans d'entrar en matèria, deixeu-me donar un missatge d'esperança als que els superiots privats encara ens segueixen impressionant, perquè, per sort, encara queda algun multimilionari excèntric a l'Àsia amb ganes de polir-se bona part de la seva riquesa amb vaixells increïbles, com ara el History Supreme. Un iot, val a dir que no gaire gran, però ja sabeu que en el iot petit hi ha la bona factura, i és que el History Supreme té un cost, atenció, de 4.8 milions, bilions, bilions amb B de dòlars, i està literalment xapat en or. See reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and never a shadow. Això sí que mola. Aquest és el fil musical dels superiots. Música amb glamour.
Música
amb glamour. Bé, deixeu-me que us parli d'aquest History Supreme, després ja anirem a la decadència d'aquests Airbnbs de flotants. Aquest superiot és propietat d'un empresari de Malàsia. De fet, no se'n coneix massa més informació d'aquest home, perquè aquesta gent, evidentment, no tenen cap necessitat de dir qui són ni què tenen.
Aquests són els rics de debò.
El que sí que se sap és que l'exterior d'aquesta perla flotant està cobert per 100.000 quilos d'or massís, platí i joies, que jo trobo ja un
l'exterior,
que floti, perquè, clar, sí, clar, això és molts quilos. Clar. El seu interior també és un museu. De fet, en un dels seus camarots destaca una estàtua feta d'ossos d'esquelet reals. Això és el camarot principal, eh? D'un tiranosaure rex.
Però bé, o sigui,
moltíssimes preguntes.
La gent dorm en aquest...
Ui, bueno, no ho sé. El tenen allà col·locat.
És una estàtua d'un tiranosaure o d'ossos de tiranosaure, que és una estàtua,
correcte,
pot ser tu o jo.
O una figura plana, exacte.
Saps què vull dir o no? Que l'estàtua sí, sí, no sigui del tiranosaure, sinó que han emprat ossos de tiranosaure per fer un barrufet.
És correcte. L'estàtua no representa un dinosaure, sinó que els ossos d'aquest tiranosaure rex s'han utilitzat
per fer,
què sé jo,
màxim pues, nivell.
Una columna jònica, per dir-ho així.
No, ja.
Jo tot això, Mercè, hi veig un problema, sobretot.
Bravo.
Això d'anar navegant amb una estàtua d'ossos de dinosaure, perquè si algun dia Déu no ho vulgui, el History Supreme pateix un naufragi, els arqueòlegs del futur trobaran les restes de dinosauri al mig de l'oceà i això podria canviar el curs de la història com l'hem entès fins ara, perquè pensaran que el T-Rex vivia al mar, com els dofins, i això no era així.
Estàs donant pistes falses.
Claro, el T-Rex navegava al mar perquè en forma d'estàtua. No és que ell estés allà, no fos el seu hàbitat.
Això és nivell ric fins al punt d'alterar la història.
Correcte. Bravo. Imagina't la capaci...
sí.
El poder que tens, que ets capaç de canviar el cicle de la història. Alerta, perquè hi ha més coses a luxe, coses de luxe a bord d'aquest superiot. Una de les parets està decorada amb roques de meteorit, que podria ser d'aquí, del Besòs, i tu t'ho creus.
Si és el meteorit que va matar el dinosaure.
Claro, està tot relacionat. Perfecte. I si a mitjanit, Mercè, per exemple, et lleves amb set,
sí,
jo no sé si et lleves,
doncs
hauries de saber que a bord hi trobaràs una ampolla de licor extraordinària amb diamants de 18 quirats que es calcula que té un preu de 42 milions d'euros.
No, ja.
Només l'ampolla?
Només l'ampolla.
És que això, com, però com es diu això? No ho entenc jo.
Estupidesa.
És que, clar...
Absurd.
No, és que no té sentit.
El que sí que té sentit... Jo he pensat, per temes de sostenibilitat, el tap deu anar també lligadet a l'ampolla, com ens fan els pobres.
Si no, això sí, valor.
Amb una tireta de perles, perquè, clar, és de rics, saps? No treballen el plàstic, aquest personal. Glamour, com dèiem, d'alta mar, que queda a moltíssimes milles nàutiques de distància dels vaixells que tenim en oferta per allotjar-se al bonic port de Barcelona i que, si us sembla, ha arribat el moment i ara sí, descobrirem. D'entrada, vull deixar clara una cosa. Aquí cap català, basc o estrongarès, sortirà a la mar, perquè tots els allotjaments que us presentem estan amarrats al port. Val?
Això d'entrada.
I, naturalment, els hostes no tenen la possibilitat d'agafar el timó i apretar, tirar fins a les illes, per exemple, a Mallorca o a Menorca. Això no ho podeu fer. Val? Aquests allotjaments són...
No.
Estan fixats al port. Aquests allotjaments flotants tenen, per tant, el pitjor d'un hotel, i és que són petits i fa calor, i et pots marejar en qualsevol moment, perquè, vull dir, vulguis que no, ets a l'aigua, i el pitjor d'un vaixell, que és que no el pots moure del moll del port, que és un lloc per viure horrible, si us heu passejat per un port.
Però és possiblement el port més lleig de la costa catalana, el de Barcelona?
Estan distribuïts per diferents ports, n'hi ha per tot Catalunya, però jo m'he centrat en Barcelona per un tema de centralitat.
Estic amb tu, Uri. El port de Barcelona...
Ostres.
És horrorós. Els ports de les ciutats acostumen a ser molt lleixos i estan supermassificats.
Home.
Mira, la pràctica de llogar el teu iot a turistes és una pràctica estesa a diversos ports de Catalunya, ara dèieu, no només Barcelona, però és il·legal. De fet, llegim el 324 que amb la massificació turística i, sobretot, després de la pandèmia, tot va patallar mateix. Potser també ens hauríem de replantejar si la pandèmia va ser la causa de tantes coses. Moltes embarcacions amarrades al litoral català s'han convertit, de facto, en una alternativa allotjament en hotels o apartaments turístics. Es consideren cases flotants, però la llei és clara. Només es poden llogar vaixells per sortir a navegar i s'hi pot dormir quan s'arriba a port. Un vaixell amarrat que no surti a la mar... Per tant, no es pot llogar a turistes. Però la realitat és que es lloguen a turistes. I fins i tot s'oferten a webs populars de cerca d'allotjament, com ara Booking.com. Mercè, jo com que sóc periodista, t'he de dir una cosa, i és que he investigat.
Vosaltres sou periodistes, investigueu el que passa.
He investigat el que passa i el que m'he trobat és molt pitjor del que em pensava. És que ja us dic, estic esparverada. Si ja és trist llogar el teu iot, Mercè, imagina't llogar-lo per habitacions.
No!
O sigui, que es comparteix, eh?
Compartit. Adéu.
Sí, sap greu, però és així.
I que queden al saló per...
Espera. És el cas del nostre primer bergantí en estudi, que és l'hotel Yatch Aur Elisa. 150 euros la nit, de pur gaudi, al port...
150 euros?
El port, anava a dir el porc de Sant Adrià del Besòs, perquè és la mateixa cosa, que quan prens el sol, quan prens el sol et queda la marca de les tres xemeneies al braç. Wifi gratis, aire condicionat, salón i cocina a compartir i... terrassa, que la terrassa vol dir la sortideta de coberta.
I el wifi del restaurant del costat.
Clar, el que punxes, o de les torres, de les tres torres, és una hortarada, però de primer ordre. Mira, només quedava una habitació, perquè jo he mirat, he investigat,
i quedava una.
Una habitació de dos llits individuals, on jo només hi cabria de costat i de cintura en amunt.
Bueno, clar. Clar, és que aquesta és una altra.
És que en diem habitació, s'han de dir camarot...
M'hauria de tallar les cames, perquè és que tot és molt petit a dins d'un vaixell.
Per 150 euros, eh?
Es tracta d'un habitacle de 5 metres quadrats amb un lavabo de mig metre quadrat i espais compartits amb la resta de grumetes allotjats a bord, perquè no sereu els únics que esteu a bord d'aquesta hélice. La terrassa també és un dels meus racons preferits de l'allotjament perquè dona, evidentment, els vaixells que estan aparcats a banda i banda i que és que els tens allà mateix a tocar. Per mi l'hotel Yacht Hour Alisa té tots els inconvenients. D'entrada, no tens intimitat.
No. Això s'ha de veure.
A l'habitació hi ha tot el vaixell i fa moltíssima xafogor perquè al port no hi ha nombres, vull dir, no tens una zona... No són refugis climàtics.
No ho són, no.
Molta humitat, perquè estàs molt a prop del mar, però, a més, al mar no t'hi pots banyar, perquè tu ets al port, per tant, no et voldràs banyar.
Petroli pur.
Exacte, i, a més, acostuma a fer pudoreta de dièsel, que és el combustible d'aquestes naus. Val a dir, però, que les ressenyes dels usuaris són força bones. Té una puntuació de 7.7, un B, aquest Yacht Hour Alisa. Un dels riscos que apunta la peça del 324 és el perill públic que suposen, clar, aquest tipus d'allotjaments il·legals, Mercè, perquè la gent no tenim ni idea de com funciona un vaixell i es poden produir accidents, sobretot incendis. Clar, tu poses a carregar... A més, estàs a l'aigua. Carrega qualsevol cosa a l'aigua, que merder. I com que els vaixells estan apretats al port, això faria, imagina't, un incendi, efecte dominó, i el port de Sant Adrià del Besòs acabaria semblant Pearl Harbor. Encara es pot caure una mica més baix. Passem d'un drama a un altre drama, que jo titllaria directament de dramón, perquè si el Yacht Hour Alisa tenia una nota booking de 7.7, el nostre següent destí, el Yate Hotel STV, té un duríssim 5.6. Al principi és el mateix que l'Elisa, habitació de dos llits individuals cavalcats, cuina, menjador compartit, wifi, que suposo que li deu robar a l'Elisa, com tot plegat, tot, com equipaments per personetes com en miniatura.
Petites,
val?
Petites.
De fet, el camarot fa 9 metres quadrats, o això és el que diuen, que fa 9 metres quadrats, ara descobrireu que no és així, perquè algun dels hostes no ha quedat massa content amb l'experiència. Voyage, voyage. La gent sí que és veritat que es posa molt valenta a l'hora de fer ressenyes, però jo crec que ells mateixos s'haurien de baixar els fums, perquè qui pot pensar que anar a passar uns dies a un vaixell compartit al port del Fòrum seria una bona idea?
Has de tenir vergonya. O sigui, tingues la vergonya de no fer cap ressenya i oblidar aquest passatge de la teva vida.
Exacte, esborra-ho, no has de demostrar... O sigui, no has de donar pistes... Ja ho sabem que això serà un horror.
Que has anat a dormir.
Clar, ja sabem que és una mala experiència compartir jot.
És que es veia venir.
A Sant Adrià de Besòs no cal que en facis una ressenya. Bé, però hi ha gent que hi ha anat, com per exemple un argentí, el Maximiliano, que diu que es va trobar gent dormint a les àrees compartides, que això és un problema, i que el iot feia olor constant de podrit. Per tant, no es devia poder prendre el mate en condicions, que això ja sabeu que els argentins no ho deuen portar bé. Li posa un duríssim 1 sobre 10.
Això és molt pelat, eh?
Molt pelat.
Potser merescut, per això.
Però és que això és com anar a un hostal d'aquells del jovent, que trobarà gent dormint pels postos on han de dormir.
Tot ocupat.
Però què vol dir això, un hostal del jovent?
Bueno, d'aquells que quan vas a Holanda vas a dormir hostals d'aquests de reputació dubtosa.
Sí, d'1, no?
I Holanda per dir alguna cosa.
I Holanda també està bé perquè tens una mica el mateix mareig que pots tenir dins un iot. La sensació deu ser molt semblant. Mira, passem d'un argentí a un local, el José, que també va pensar que anar a dormir al port seria una molt bona idea, va resultar no ser-ho, li posa un 2. Diu que no hi havia aigua, Mira, potser ets tu. José, ets tu el que va anar... Diu que sí. Mira, veus, doncs ja el tenim. Dius que no hi havia aigua, José, ni freda ni calenta.
Ah, val.
I que el vaixell es va inundar quan van donar l'aigua a la clau general, que tenint en...
Per favor.
Tenint en compte que ets en un vaixell, tens mala peça al taler.
Home.
A més, el nostre tècnic, el José, i el seu acompanyant, quan van sortir del vaixell, van perdre la targeta per entrar i van haver de pagar 50 euros per aconseguir-ne una còpia.
Cap pena.
Horrorós. Des del Fabricació Pròpia no ens agradaria que us passés com el nostre tècnic, el José, i el Maximiliano. Allotgeu-vos, per tant, a terra ferma, en un lloc en condicions, lluny de les humitats. Si us ho podeu permetre, com deia l'Uri, no aneu a aquests hostals de la joventut, no compartiu tampoc allotjament, i si sou rics, o si no sou rics però teniu un iot al port de Barcelona o al Besòs, no caigueu en els cants de sirena de l'explotació turística i tingueu una mica de paciència, tingueu una mica de dignitat, perquè algun dia arribaran vents més favorables.
Mira, que bé, a quadrat a les 3 del migdia, tirem cap a publicitat. Després d'aquesta realitat paral·lela, tornem a la realitat, i 100% perquè ahir a la tarda descobríem un tuit del cantautor Haldor Mar. De fet, a la nostra secció diria que és la del Pau Gascó, la fem servir una cançó d'ell, del Haldor Mar, i ell mateix deia, ostres, és que no tinc feina. M'he quedat sense feina aquest estiu. I cridava una mica aquesta frase que fa una mica de rabieta, també us ho dic, de la màgia
del Twitter,
Twitter, no? Com és? El Twitter
faci... La seva màgia.
La seva màgia, i escolta, ui, tant que l'ha fet.
Faci.
Però, sí, perquè ha fet un altre tuit agraint, doncs, l'allau, diguéssim, de retuits que li han fet aquesta petició de feina que feia el cantant Haldor Mar. Nosaltres, com que som curiosos de mena,
ui, tant,
volem saber la penúltima hora sobre aquest assumpte. Per tant, penúltima hora avui amb Haldor Mar.
Ràdio Estel. El moment perfecte per escoltar-nos el tries tu. Entra a radioestel.cat i clica a Ràdio a la Carta. T'hi esperen tots els nostres programes perquè els escoltis quan tu vulguis. És la Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Tu tries.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Em vaig jubilar als 60, vaig aprendre a anar amb bici, faig la gimnàsia, torno a agafar la bici i cap a casa. I mentre dino, doncs veig la ruleta de la fortuna. Amunt, preparades. En allà hi ha un silenci tremendo i a vegades les renyo, eh? Pam, 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 ara això, ara jo, ara jo.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Minuts que passen de les 3 de la tarda, buscar i demanar feina és el més normal del món. Quan algú es queda sense, és el que faria tothom i a ningú li semblaria estrany. Doncs, però no estem, la veritat, gens acostumats a veure artistes demanant feina. Sembla que els músics o els actors han de tenir sempre feina. Concerts, espectacles, amb aquest sold out penjat. I si no, fer-ho veure. Però això ahir ens va sobtar un tuit molt sincer del cantautor islandès Haldor Mar, que deia així... Bé, m'ha tocat un estiu una mica sec de concerts, no hi ha cap ajuntament o comissió de festes que estigui buscant un músic, preguntava. Estic disposat i amb moltes ganes. S'agraeix un retuit. I és per això que avui, penúltima hora des del Fabricació, anem a saber-la. Haldor Mar, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Com estàs? Escolta, demanaves un retuit, superes els 3.000. Haldor.
Sí, he tingut una mica més d'un retuit, sí.
Mare meva, tu esperaves això? Ara que ho dèiem, aquesta, no. La màgia de Twitter, la màgia d'X?
Sí, sí, que va, no ho he fet mai, això, i ha sigut, bueno, una explosió, un boom total, que no m'ho esperava, de veritat, de veritat.
Però escolta, i ha sortit, per última hora, sí que et demanem ultimíssima hora, Haldor, sí. Ha sortit algun ajuntament a partir del tuit? T'ha sortit feina o no?
Han sortit idees, sí, han sortit contactes que han parlat amb mi de cap ajuntament, encara no. Però, clar, jo entenc que tots els ajuntaments tenen totes les festes, ja estan tancades, però jo què sé, és que jo quasi sempre, cada estiu, des de que va sortir el disc Winds, per allà, per 2013, sempre he tingut algunes actuacions a l'estiu, saps, de típiques, no?, de cada any, no? I llavors aquest estiu era com que, ostres, no tinc res d'aquests típics concerts que tinc en algun lloc, no? I era per això, o sigui, diguem-ne que feina en tinc, eh? O sigui, jo tinc...
Que quedi clar, no?, que feina en tens, sí, però...
Sí, però a mi em fa il·lusió tocar les meves cançons i tocar concerts, i era una mica això perquè que he fet aquest tuit, no? Per si hi havia alguna cancel·lació última hora, jo què sé. Però vull dir que no m'ho esperava, no.
No t'ho esperaves. I com va ser el moment, Haldor, que dius, va, mira, faig el tuit, saps? Com et va passar pel cap de fer-ho?
No, és perquè estava allà, estava al sofà i he pensat, però mira, perquè és una cosa que et ronda pel cap, no? Perquè sempre és això, que quan tens un moment de que cada estiu sempre has tingut algunes actuacions aquí i allà i de sobte no tens cap, penses, ui, què ha passat? I és una mica, soc aquest, diguem-ne, estic en aquella època de músic que no està... a la cúspide, no estàs allà dalt, però, saps? Però has tingut un moment d'èxit així, no? I ara no tant, saps? Sembla que no entres en tot aquest circuit de concerts que hi ha per tota Catalunya, i costa entrar, no? I llavors vaig fer, jo què sé, vaig pensar, bueno, estic una mica, que estic una mica un estiu sec de concerts.
De concerts en directe, no? I vas dir, per què no? Doncs faré un tuit i ho diré.
Exacte. Sí. És posar una mica que estic en aquesta situació, que estic en un estiu sense... Tinc concerts, tinc actuacions, Jo durant molts anys he treballat en pubs per Barcelona, he tocat a la Taverna de Barcelona, al Michael Collins, jo encara ho faig, no? Però aquells concerts que vas al poble d'allà i fas un concert d'allà a la plaça, que és fantàstic, ho trobo a faltar.
Ho trobes a faltar.
Si vols que digui, sí.
No, home, doncs clar, és que s'ha de dir, oi tant, Haldor. I de fet és el que sempre diem, no? Com gestiones les xarxes socials, l'ús que fas? Bueno, és que les xarxes socials també serveixen per això, no, Haldor?
Sí, exacte. No només hem d'estar allà perdent el temps, que
clar.
Passes una hora de sobte i no te dones compte, t'has passat una hora mirant tonteries. Però, clar, les xarxes són per això, és una xarxa social i som éssers socials. I bé, no havia fet mai una cosa així i realment estic sorprès de la sobretot l'acollida de la gent. La gent en general, genial, que fan retweet i ànims i volen ajudar en tot el que poden. I això és fantàstic.
I, Haldor, hi ha algun missatge que t'hagi, que t'hagi sorprès més que un altre, no? O que t'hagi impactat, no sé, de tots els que has rebut?
No, m'ha agradat veure missatges de Cesc Freixes, per exemple, en Petri Tuit, de Tallet, han col·laborat, i després hi ha algun missatge així una mica així que hauria de... Per què no busques feina al pare, o per què no és una cosa...
Ja, no? De comentaris de sí.
Ara hi ha trolls a Twitter i a quants.
No, però és molt interessant, Haldor, el que has fet, perquè sembla que no es pugui dir que un músic passa una època complicada pel que fa a les contractacions, perquè tu deies, jo tinc feina, però a mi em fa il·lusió fer més concerts, no?, en directe.
Sí.
I sembla que no es pugui dir, i tu ho has dit.
Sí, m'he tragat una mica l'orgull, saps?, perquè la cosa és com que, ui, si dic això, pensen que, ala, ningú vol a Haldor, però jo què sé, però... mira, m'ha agafat així, i he pensat, va... Ho dic i a veure si jo què sé, si al millor surt algun...
Si sona flauta.
Ja, algun, exacte, sona la flauta, no?, com diuen. I també, doncs mira, no, tampoc s'ha de tenir por de demostrar que, ostres, ara tinc un moment una mica de baixó, que he tingut molts mesos i molts estius, que he tingut molts concerts i he estat supercontent.
Sí.
I ara, simplement, potser estic en un moment així i a veure si puc revertir aquesta situació. No sé, i per això vaig fer, bueno, mira, va, faig un tuit, a veure què tal.
Doncs està bé, però això si ens confirmes que de moment cap ajuntament, no hi ha cap contracte de tancat, Haldor,
De moment no.
Sí. Molta bona intenció, no?, de la gent. Que...
Jo algunes coses en sortiran, jo crec que jo ja tinc ja un parell de persones que m'han donat un missatge per privat i veurem què passa.
Es pot dir de quina zona, Haldor? Qui ha estat així més?
Hi ha una per Tarragona,
sí?
I després una proposta de Sants, de Barcelona.
Ah, molt bé, Sants.
Bé.
És que ens toca aquí a prop.
Que, clar, que és
bona gent.
El vostre lloc, no?
Exacte, el nostre barri, Haldor.
Haldor, doncs a veure si et podem escoltar aquí al barri de Sants, ja et vindrem a donar suport. També et volíem preguntar, clar, no sé si has sentit, si estàs al cas de les notícies, demà arriba una onada de calor. No sé com vius com islandès aquesta notícia, perquè nosaltres ja estem una mica esparverats i estem potser més habituats a la calor. Tu com ho portes, això, aquestes calorades?
Sí, jo porto molts anys aquí, ja estic acostumat. Ara, acabo d'arribar d'Islàndia fa poc i allà estàvem a 4 graus.
Hosti.
I sí que pot imaginar la diferència. Però sí, ja m'he acostumat. I les hores de calor les passo, mira, com tots, jo crec que. Jo ja m'he adaptat a l'equip.
Ets un més.
Jo crec que sí.
Haldor, per rematar, ja que estava penúltima hora. Per tant, et dedueixo quan has dit Sants, sí. No? Podem pensar que potser són les festes majors de Sants? Que són...
És possible.
És possible.
Hem de veure si tot encaixa. I jo encantat. A mi la cosa més... bonica que faig és fer concerts, dono classes, jo tinc feina i tinc el meu treball, tinc la meva escola de música que es diu Arts Viva i és una escola que funciona molt bé i estem molt contents. Però clar, a l'estiu no tenim classes i llavors a l'estiu és el moment d'aprofitar i fer concerts. I clar, és de les coses més boniques que faig, de fer concerts. I per això, clar, ostres, tinc ganes.
Home, i tant. Haldor, hi ha algun concert així d'aquests confirmats? Perquè tu deies, no? Si en tinc, no? De concerts aquest estiu. N'hi ha algun que vulguis, no sé, el més pròxim, perquè la gent estigui al cas?
A veure, jo porto molts anys tocant a la taverna de Barcelona. Mm. Per exemple, aquest dissabte toco a la taverna, però això és un altre, és diferent, és més animació de bar que he fet durant molts anys abans de ser conegut com el presentador.
Sí, que tu feies, no, abans, Haldor?
Exacte. Jo feia això fa molts anys que ho faig i encara ho segueixo fent perquè, clar, és que són els meus bars de tota la vida, no? Mm-hmm. La taverna de Barcelona a les 9:30 faig versions allà i després el Michael Collins amb el Toni faig un bolo amb un altre company que toca, canta i toca la pandereta, i amb el Michael Collins de tota la vida, que és el Papi Landerson, gairebé vaig començar a tocar en directe. Va ser el Michael Collins de Sagrada Família.
Doncs
a Barcelona.
Doncs mira...
Allà és on tinc els meus bolos. Ara, les meves cançons no les faig allà, perquè, clar, no és el mateix. No,
clar.
No és una actuació de Haldor Mar com a cantautor, no?
Ets una mica el cantautor resident, no?, d'allà, vull dir...
Exacte, clar. Sí.
Bueno, doncs, Haldor, nosaltres molt contents d'aquesta resposta, no?, d'aquesta allau, no?, de bona fe.
Sí, jo també.
Tu també, clar. Haldor Mar, que vagi molt bé. Jo sabem que surtin més coses bones.
Gràcies.
D'aquest tuit.
Vosaltres, eh?
Res, a tu. Una abraçada.
Vinga, adéu.
Bueno, és que serà qüestió de demanar per X. Jo ara m'he donat compte, si necessitem alguna cosa, no? Marta, que tu feies una petició, li feies ahir a la Laura, no?, que volies, que tenies una petició per fer-li.
Sí. L'avió, que arribés.
Que arribés bé.
Ah, és veritat. No ho has fet, ja? Ho has gestionat?
Encara no he pogut passar per l'església de Bagà.
Bueno, doncs, però no queden gaire dies, eh?
Escolta, mira, si passes, posa'm mi també, posa un Siri.
Mira, t'apunto, sí.
Un Siri per la Raga, sí.
Vale. Per què vols que et demani?
De tot.
De tot,
sí.
Bé.
Una mica de tot.
Uri, alguna petició?
1 o 2 milions d'euros i amb això ja faríem.
Mira, doncs així faré jo també.
Sí.
Doncs...
Amunt ja faré.
Surten els números o no?
Sí.
I a mi només una espalmeta per l'avió. Posa també una mica d'abundància.
No, però hi posaré molt bona fe.
Ah, val.
Llavors ja està.
Perfecte.
3 minuts que ens separen d'un quart de 4 de la tarda. Moment de viatjar en el temps amb la Coromines.
Anem fins al... Ja ho sé que és a prop, eh? Però fins al 2022.
Em
va la veu.
Escolta, i saps que m'he fixat ara la cosa que fa? Quan canta o vol cantar, m'hi deus, posa-me allà. Es toca els auriculars.
Sí, per afinar a 2 quilòmetres del micròfon. És
com els no músics, clar, sí, com els cantants professionals, quan estan al concert.
Passa així.
Ja, em poso el paper. Tal dia com avui, nois i noies, un 17 de juliol de 2022, la Direcció de Transports Metropolitans de Barcelona, BMB Barcelona... va acomiadar dos conductors d'autobús per falta disciplinària greu. Resulta que els nostres protagonistes estaven els dos de baixa. Normalment hi ha persones que estan de baixa i quan comencen a estar una mica més bé, allò que estan al llindar que ja podrien començar potser a anar a la feina,
sí.
Miren de passar per desapercebuts i es tanquen molt a casa, procuren de no passar a prop de la seva feina habitual i a vegades miren de no fer gaires plans socials, no sigui cas que la gent els pilli.
A la feina no s'hi ha d'anar si no estàs bé.
Exactament.
Tu quants dies has vingut bé a la feina, Oriol Francisco, aquesta temporada?
Bueno, ja et dic que no s'hi ha d'anar si no estàs bé.
Sort que has vingut per això.
Mira, fet el que hem pogut.
Bueno, el Francisco, hi ha hagut dies que estava molt, molt...
Ha pujat arrossegant-se, ha pujat les escales de...
Amb els colzes.
Ah, és veritat.
No hi ha dies que...
No he fet servir l'ascensor, eh?
I amb les dents.
Sí. Arrossegant-me pel terra.
Hosti, com si fossin els crampons...
Com la serp que sóc.
Les dents.
Perdona, i jo me'n recordo, això és de justícia, dir-ho a l'audiència. Francisco, un dia, des de a la cua del CAP, per fer-se una visita...
Què va fer?
I que estàvem... I us ho recordo, que era un dia que no hi érem tots. Vull dir, que estàvem tots bastant tocadillos.
Marmats.
Aquella setmana fatídica.
Sí. I ell va dir, pel programa, pel Fabricació, el que sigui, va girar cua i va venir cap aquí. Vinga.
Deixa'm recordar també, Mercè, un de les...
Això no va ser una gran idea, perquè... Setmanes després va haver-hi una mica de pandèmia a la redacció.
Tothom malalt.
Una de les escenes també va ser quan Uri Francisco es va fer un test mentre produïa un parc.
Això és molt trist.
Això és...
Ui, això no hi era escenes...
Això va ser l'any passat.
Sí, sí.
I no content amb estar sol a les 9 del matí en un parc...
José, tu no tindries, mentre així va parlant, saps una música així com trista? Una música d'aquesta així de...
Ensupida.
Ensupideta, una música així que no...
De desolació.
Val la pena, eh?
De,
com que ens faci plorar.
Ambientar-ho com Déu, mare.
Sí, perquè era una persona que vivia en la soledat.
Una de les teves, no?, els moments de la vida potser hauria més tristos, que tu pots recordar.
Una decisió, que t'arriba, que a tu t'agradaria compartir, no?, que està envoltat de gent per poder superar-la, no? Francisco...
Jo vaig arribar a la feina.
Per l'equip.
Que era al matí, eren les 8, sí. I em veu dir, fas mala cara.
Sí.
I jo vaig dir, bueno, pot ser, com cada dia, en general.
Molt bé, José.
Avui fas especial mala cara.
I després de dos o tres estossecs,
sí,
se'm va indicar, des d'altres instàncies, que pel bé de tothom, també s'ha de dir, poder hauria de tornar a casa. I fer-me un test. Llavors, com que no eren les 9 encara...
No ho eren.
No hi havia farmàcia oberta. Jo vaig anar fent temps caminant fins a casa. I quan vaig treure una farmàcia, vaig demanar un test.
Fulles pel carrer, les arrossegaves.
Sí. Era més o menys això.
Aquesta imatge.
I vaig anar al parc més proper que vaig trobar.
Arrossegant els peus.
Allunyat de tothom, per si de cas.
I un espai obert, que per part teva això també és de molt, molt responsable, perquè així l'aire lliure la cosa respira.
I em vaig fer un test i vaig esperar els 20 minuts de rigor mentre em picaven els mosquits del parc.
Van picar molt els mosquits.
És que 20 minuts són uns quants,
Sí,
masses.
Sí. Amb certes aromes... defecacions d'animals.
Molt bé.
Gastrointestinals.
I va sortir negatiu. I al cap de dos dies, Covid.
Com us podeu imaginar, va ser una notícia que vam rebre amb alegria, de primeres, perquè era un negatiu, però era un positiu,
la foto,
cantat.
La foto del test a la taula del parc, dient negatiu, no patiu.
Sí,
és a dir, que no només vas patir les conseqüències del Covid, sinó també de les 3.000 picades que tenies per tot el cos i que suposo que no et deixaven dormir.
Olga Vallejo, que encara estava amb nosaltres, aprofitant aquesta música així. Olga Vallejo, que va ser ella, jo crec que potser et va dir...
La primera va dir que no sigui Covid.
Que no sigui Covid, que no sigui Covid, Francisco. Vés-te a fer la prova, per si de cas.
Sí, sí.
I, noi, això, quin dia... Tu no recordes el dia de la setmana que va ser? Pot ser que fos un divendres i et quedessis a casa o no?
Jo diria que va ser un dimecres i ja divendres al matí vaig enviar el test ja positiu, perquè ja tenia febre a primera hora. I, efectivament, sí, positiu dos dies després.
Tot i així, Francisco volia venir a la feina a treballar.
Es va intentar. Es va fer el que es va poder.
El vas fer molt.
Ets un home molt sofert, veig.
Sí que ho és, sí.
Molt.
Escolta...
La hierba nunca muere.
això és així. Reprenem, si et sembla, Coromines.
Sí, aviam si ens en recordem per on passàvem.
Home, resulta, mira,
el 2022, sí, era.
2022, sí. El TMB havien fet fora dos homes per falta disciplinària greu, sí. I és que resulta que els dos estaven de baixa.
Si no estàs bé, la feina no s'hi ha d'anar.
Que dèiem això... d'autobús, no?
Exactament.
Avui en parlarem.
I dèiem que la cosa està en que a vegades quan estàs de baixa però comences a estar bé, però clar, no vols acabar d'anar a la feina, intentes passar per desapercebut. I això segurament és el que volia fer el primer dels dos homes que estava de baixa, i volem passar tan desapercebut es va posar a treballar en una altra empresa.
Ai, però què fa això?
Què és aquesta tècnica?
Un alter ego.
Sí, això de cobrar a la baixa mentre tant estàs treballant és una cosa que de moment no es contempla.
No.
A no ser que sigui negre o siguis autònom,
només
que a vegades
Espanya,
també. De totes maneres, el TMB el van fer fora. Això, recordem, es considera una falta disciplinària, sí, greu, home, així que no ho feu tampoc a casa vostra.
I l'altra feina?
Feina, vaja. No sabem el què. No sabem el què. Jo entenc que era negre. Perquè si no vols dir que pots donar d'alta amb algú que està
no,
de baixa.
No, perquè això t'ho no veuen. Pots.
Has de justificar, exacte, la factura.
Aviam, l'altre home va ser pitjor per això. Perquè
no,
aquí a Barcelona...
Pitjor.
És que aquí a Barcelona ens pensem,
coses,
però diré que us penseu, que passeu per anònims.
Ara.
Clar, la ciutat és gran, no et coneix ningú al carrer.
No saludes ni els veïns.
No és com vagar, no és com vagar, això.
Però això no és així, no, Coromines?
Però això no és així.
Clar.
Això no és així.
No és
perquè
així.
En els moments menys oportuns hi ha qui et coneix i és
sí,
a més...
Ui, tant!
El que menys t'agradaria que hi fos. Bueno, en tot cas, no va ser així, però això passa o no passa?
Ui, tant!
Aquí a Barcelona.
Bueno, t'ho diré.
Tant. Et trobes a gent que no et trobes mai, però quan no te la vols trobar... I...
Allà està.
Patapam.
Sí.
Dius, poquet.
Doncs aquest segon protagonista es va passar de llest. Ell tenia problemes en una cama, s'havia agafat la baixa i li feia tan mal, que va penjar un munt de vídeos a xarxes socials fent curses de muntanya.
Ah, molt bé.
Mentre estava de baixa, clar, recordem. I és que les xarxes socials són l'espiell de la teva vida, la mirilla en castellà. I aquest home confiava en que passava per desapercebut, també.
Sí.
A Barcelona no em coneix ningú, la gent sap el meu nom, no saben el meu cognom, qui m'ha d'anar a buscar?
Però sí que és veritat, perdona, que jo no sabria reconèixer, per exemple, si ara l'Uri digués que és la baixa, per exemple, i ell se n'anés a fer un ultratrail, i vestit amb la vestimenta, amb les malles, la cinta...
La roba tècnica.
No sé si el sabria reconèixer.
No
el
reconeixeries.
Jo tampoc em reconeixeria a mi mateix.
Jo tampoc, però potser és el que va passar, saps? El conductor, en plan, va dir, hòstia, posaré la disfressa, com el Batman, i no em reconeixeran. Patapam.
Ja ho tens.
I a mi això em porta a pensar en una notícia que potser us sonarà, perquè va ser l'any passat, quan un home va denunciar la seva empresa per no pujar-li el sou. Així. Aviam, tothom s'ha plantejat en un moment o altre, en una feina o altra, de demanar al seu cap que li pugi el sou. Però és el que va passar l'any passat. El que va passar l'any passat se'n va anar de mare, perquè un treballador que estava de baixa per malaltia des del 2008 va portar a la seva empresa als tribunals perquè no va rebre cap mena d'augment de salari durant aquests anys en què ell no treballava.
Ara no és un bon moment, hi ha una crisi a la guerra d'Ucraïna, ens hem d'apretar el cinturó...
No, però és que...
Portava de baixa des del 2000.
16 anys de baixa,
Mare meva.
Anys, o sigui, que estava demanant un augment de sous, però sense treballar.
Però aquest home, si jo crec que si passes un no sé quants anys són, t'incapaciten, vull dir, passen uns controls...
Com el Dembélé.
Així va ser, Mercè.
Ah.
De fet, no és que cobrés poc, tampoc, perquè
sí,
aquest senyor de baixa, el tanto, rebia, i parlo, o rep, perquè parlo en present, perquè estic segura que continua de baixa
passat,
encara.
Això, no?
Sí, exacte. Aquest senyor rep més de 54.000 lliures l'any, al voltant de
61.500
euros l'any, i té la garantia de rebre aquesta quantitat fins als 65 anys, cosa que significa que s'embutxacarà més de 1,7 milions d'euros.
I què s'ha de fer per això? Pues on s'ha d'estudiar per fer això?
No ho facis,
no,
perquè
no
si t'enganxes...
No, primer t'has de treure el first,
no,
perquè
ja
això és Anglaterra.
Ja no anem bé.
De fet, o sigui, aquests diners no els veurem, ni jo els veuré a la vida, ni tots nosaltres junts,
no,
tampoc.
Què va?
Tot i això, aquest home argumentava que la quantitat de diners que li assegurava a la baixa no era prou generós, perquè el seu salari disminueix amb el temps degut a la inflació, com si això no ens passés a tots. Ell protestava, això sí. Tanmateix, les coses no van sortir segons els seus plans, ja que un tribunal laboral va desestimar la seva demanda, i el jutge encarregat del cas li va dir que havia rebut un benefici molt substancial i un tracte favorable. Així, que s'havien acabat les queixes i que ja n'hi havia prou.
A treballar.
I és que a vegades les coses no et surten com t'esperaves i si es compleixen les expectatives hem d'anar en compte perquè d'un moment a l'altre tot pot canviar. I si no, pregunteu-li a l'Oli Tat. Tal dia com avui, de fa dos anys, també, el Loli Tat,
no sé pas qui és,
un ciutadà del Regne Unit, el feien fora de la feina dels seus somnis. Aleshores, Loli tenia 19 anys i treballava de transportista per una cadena de supermercats britànica.
Bona feina.
El 24 de març d'aquell any, el 2022, havia compartit un vídeo a TikTok on parlava del tema. Escolteu.
You're on an easy job. Just go work at Sainsbury's and Tesco's and do this delivery shit. It is possibly the easiest job I've ever had, the best paying job I've ever had, and I actually get looked after. Like, I'm getting £11.50 an hour to do 20 deliveries a day. I sit here for half the time. I don't do much. Like, I just sit on the side of the road waiting to do these drops.
Què s'ha dit, Marta?
Que diu que és la feina més fàcil que ha fet mai. I que...
Customers are fucking, like, lovely. Like, I haven't had an occasion where they've been an arsehole. Like, you get 500 quid after your 3 months when you started. Like, I'm literally just a number to Sainsbury's.
Parla molt en quedat, eh?
Sí.
No ho ve dir, és que jo, clar, no ho entenc al peu de la lletra, però ve dir que és una feina que no li costa cap mena d'esforç i que cobra molt bé.
Resumeix.
Exacte.
Bé. Molt bé.
Jo, mira, gràcies, Marta, per aquesta traducció.
Pleja.
Mentre feia el vídeo, es trobava dins del vehicle on treballava, vestia una armilla reflectant i estava enmig de la seva jornada laboral. Però tan content de treballar on treballava, va decidir compartir-ho, res més. Ell al vídeo explica el que ve dir a la Marta, que si volies una ocupació fàcil havies d'anar a treballar a la cadena de supermercats on treballava ell, que no havia de fer gaire res i a sobre et pagaven bé, o sigui, un somni. Diu que no treballava gaire, que només havia de seure's al costat de la carretera esperant a fer comandes.
Veus?
I ja està, un xollo. Però si això fos poc, es veu que tots els clients eren encantadors i els que hem treballat d'atenció al públic... És que no passa.
No
passa imagina't
enlloc,
quina sort.
I menys a Anglaterra.
Només es dirigeixen a tu per queixar-se.
Això.
Tot i això, es veu que el Tat també va criticar altres llocs de l'empresa, aconsellant que, per exemple, la gent no anés a les botigues de supermercat perquè eren avorrides. Clar, la cosa estava en què es mostrava feliç amb la seva situació, semblava a gust, però aviat va rebre una trista notícia. Es veu que la publicació del TikTok va arribar ràpid a milers d'usuaris. Arran de la viralització, el vídeo més va ser vist per empleats del supermercat, incloent-hi el seu cap.
Oh.
Uns dies més tard, el britànic va anunciar que el van acomiadar, va passar una setmana i es veu que el van fer fora per mal comportament i desprestigi, i res, que se'n van al carrer, la feina dels seus somnis,
és que
és ben bé que no som res, eh?
No som res.
No som res. I això res. Que ell, pobre, volia ajudar.
Doncs, Coro, moltíssimes gràcies. 4 minuts ara que ens separen de 3:45 de la tarda. Anem a fer la digestió, que ja és hora, i tenim el Pursals també després, que estarà amb nosaltres. I preguntar-li a la Harke, amb qui toca fer la digestió avui?
Doncs mira, amb l'Aaron Sàbat, que és director de l'autoescola Sàbat de Tarragona i professor del carnet d'autobusos, perquè estem rebent moltes notícies sobre autobusos i volem saber veure com és aquesta formació.
Doncs vinga, fem una petita durada de res i, com dèiem, la digestió avui amb l'Aaron Sàbat.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per veure què tenen en comú Newton i Lorca, per fer una expedició a Mart, per canviar l'art amb Duchamp. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Ara us ho deia la Marta, les darreres tristes notícies sobre accidents de busos de línia han estat molt impactants aquests darrers dies i, com sempre passa, doncs es posa el focus en el conductor, que al cap i a la fi doncs és qui porta el volant i es dona per fet que té l'última responsabilitat, però sovint es fa sense conèixer com és la formació, els sistemes de seguretat dels vehicles i també, Marta, dels professionals.
I precisament d'això és el que volem parlar avui i ho farem amb una persona que forma aquests nous conductors, que és l'Aaron Sàbat, director de l'autoescola Sàbat de Tarragona i professor també del carnet d'autobusos. Aaron, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, Marta.
D'entrada, a veure, pels que puguin estar-hi interessats i també per saber-ho, quin carnet es necessita per poder conduir un autobús?
Doncs el permís de conduir d'autobús es diu el permís D.
Permís D de dit, eh?
Ah, exacte, D de dit.
Perfecte. D'entrada, hi ha molta gent, és a dir, sí que és cert que, per exemple, amb els cotxes, amb el carnet de cotxes, hi ha molta cua, hi ha molta gent que vol pujar a examen. No sé si això si és el mateix que passa amb autobusos.
Exactament igual, o inclús et podria dir que més.
Ah.
O sigui, a veure, en proporció, eh?
Mhm. Clar, quanta gent... És a dir, si ara ens volguéssim... Si aprovéssim, entenc que és una teòrica i una pràctica, si tinguéssim la teòrica, quant temps ens hauríem d'esperar per poder-nos examinar, Aaron?
Del pràctic, consta de dues proves. Una que es diu de circuit tancat, que són proves, maniobres en un circuit tancat, i aquesta trigaries en esperar uns 15 dies, aproximadament entre 15 dies i un mes.
Mhm. Uh-huh. D'acord.
I després la part de circulació en vies obertes al tràfic, que es diria, aquesta, doncs estaríem parlant, això ja depèn una miqueta de la capacitat que té el tràfic, uh-huh, cada província, però nosaltres, en el cas de la província de Tarragona, doncs estem parlant entre un, dos mesos, això ja també una mica depèn de l'acumulació d'alumnes que tinguin en espera a les autoescoles.
Uh-huh. La pràctica, Aaron, tu ara parlaves d'aquest circuit tancat, d'aquesta circulació en vies obertes de tràfic, que serien, per dir-ho així, les proves pràctiques. La teoria és més complexa, perquè, clar, evidentment, quan portes, transportes a molta gent, suposo que és diferent a transportar, doncs, màxim, doncs això, quatre persones a un cotxe. No sé si és molt més complicada la teoria d'autobús que la de cotxe, d'aquest carnet D.
És una teoria específica. Mm. Tu necessites primer tindre la teoria bàsica, que seria la que vulgarment diem de cotxe, i a partir d'aquí hauries de fer un examen de... que és específic. Més difícil, bueno, és més tècnic, no? Més específic d'aquest tipus de vehicles.
Clar. Una de les coses que són més complicades, doncs, pels que ens hem tret el carnet de cotxe, Aaron, és el aparcar, no?, aquestes maniobres. No sé si amb el bus aquesta també és la maniobra més complicada pels alumnes, o quin diries tu que és a l'hora de sortir, doncs, això, en aquesta circulació de vies obertes, quin és allò aquella maniobra que costa més als futurs conductors?
Bueno, com a maniobra en si, que es fan dintre del circuit tancat, només es fa una curva a marxa enrere,
uh-huh,
i una parada. No seria realment com un estacionament, com el que tenim entès amb el cotxe, no?, marxa enrere, sinó que simplement és una aproximació a una vorera i deixant la porta dels passatgers en una zona delimitada.
Uh-huh.
I realment no és una prova que porti gaires problemes. Són proves relativament senzilles. Després, en quant a circulació, sí, la cosa ja es complica una mica més, perquè una de les diferències amb el cotxe és que en vez de 25 minuts en són 45. Vulguis o no, doncs clar, és molt més temps d'exposició, molt fàcil cometre algun error. I bueno, la dificultat és bàsicament, doncs, tindre una conducció adaptada i suau, no?, al fet de que portes, en teoria, portes viatgers, encara que
clar,
durant la prova no... I bueno, pues sapiguer circular respectant tota la normativa de tràfic, cosa que a vegades, un cop ja som conductor, sembla que se'ns oblida ràpid.
Ahir, clar, ahir, Aaron, veiem aquestes imatges d'aquest autobús accidentat a la C32 entre Pineda de Mar i Tordera. No sé si a tu, que potser estàs més avesat a veure autobusos, o potser n'has vist de més colors, també et van sorprendre molt aquestes imatges. Perquè, clar, veure un autobús en vertical, no?, pràcticament en posició vertical, sí que és veritat que tots ens va deixar molt impressionats.
Sí, sempre són accidents aparatosos visualment, i perquè realment sempre hem de pensar que són vehicles molt grans i que acumulen moltíssima inèrcia. Llavors, per poc que creiem, per poca velocitat que puguin portar, la inèrcia que acumulen és molt gran i solen ser molt aparatosos, sobretot visualment.
Clar, no sé si era el tema ahir del que es parlava a l'autoescola Sabat de Tarragona, o potser fins i tot els alumnes, no?, et preguntaven què hagués pogut passar. Com a mínim aquí a la redacció sí que ho dèiem, no?, ens en fèiem creus de com podia ser que un autobús hagués acabat en aquesta posició. Què creus que li va passar tu al conductor, doncs precisament per acabar o per deixar el vehicle pràcticament en posició vertical, Aaron?
on?
Doncs no et sabria dir la veritat. No, hi ha tants factors en un accident que és difícil de determinar. Realment, qui només ho sap és el conductor.
Clar, clar.
És difícil valorar.
Veurem si els propers dies doncs, aquestes investigacions en poden treure l'entrellat, i precisament per això també avui ens preguntàvem, no? Com és la formació d'aquests conductors, sense posar en dubte, evidentment, el nivell d'aquesta formació, d'aquests estudis, però sí preguntant-nos què va poder passar. Aaron, un altre tema clau que moltes vegades ens preguntem quan agafem un autobús és la importància del descans pels conductors. No sé quantes hores seguides pot treballar un conductor d'autobús i com han de ser aquests descans obligatoris entre trajectes?
Sí, això depèn de si la línia és regular o discrecional, que bàsicament la diferència és que regular són aquests que segueixen uns itineraris i unes parades establertes. Aquests no tenen... es regeixen només amb els convenis laborals, no, de treball. I després estan els discrecionals, que aquests sí que estan regulats i poden conduir un màxim de 4 hores i mitja seguides, i amb un descans de 45 minuts després de realitzar, i un màxim de 9 hores diàries.
Entesos. No sé si tu, Aaron, també ets conductor d'autobús i si creus que aquestes hores són suficients o creus que la regulació hauria d'anar per una altra banda, perquè potser el cansament dels conductors també és un factor doncs, que podria doncs, potenciar o que hi haguessin més accidents.
Sí, evidentment la fatiga és és un factor que influeix. El que passa que, clar, és complexa, no?, lligar unes coses amb les altres.
Clar,
és
clar,
complicat.
Clar.
O sigui, jo crec que ja hem de donar gràcies de que des de fa uns anys que es regula això, perquè si no realment sí que seria greu, perquè antigament doncs era un dels principals problemes. I ara, doncs, home... si es podria millorar, home, tot sempre es pot millorar, però considero que és complexa.
Recordem, per sort, no hem de lamentar a hores d'ara cap víctima a resultes d'aquest accident. 3 ferits greus, això sí, en aquest autobús de treballadors de l'empresa Inditex a Tordera, a Barcelona. Bé, deixem de banda una mica doncs, aquest accident, a Aaron. No sé si... clar, nosaltres quan pugem a l'autobús sí que és veritat que a vegades ens trobem com a passatgers, no?, algun típic passatger pesat que vol canviar la ràdio, cantar o xerrar tota l'estona. No sé si això els conductors també els formeu d'alguna manera, és a dir, de poder-se desconnectar del passatge i que se centrin únicament en la conducció.
Sí, primer de tot, està prohibit distreure a un conductor d'autobús per part d'un passatger. Sí. I sí, se'ls forma amb aquest aspecte, sapiguem que, bueno, que sempre amb educació i amb respecte, però se'ls ha d'informar que no poden, que per la seva seguretat, precisament, no poden distreure el conductor. I, bueno, sí, es fa dintre de la formació, es donen tota una sèrie d'eines i es treballa amb tipus de diferents de perfil de viatger per intentar, pues, això, tindre recursos per poder gestionar això, que és algo bastant habitual, per desgràcia.
Sí que és veritat que moltes vegades veiem aquestes enganxines de que no podem molestar el conductor ni dirigir-nos a ell o a ella, però a vegades passa, eh?
Sí.
Tenim ganes de xerrar, no?, i comentes una mica la jugada. L'altre punt que també em volíem preguntar, on és obligatori l'ús del cinturó de seguretat si anem com a passatgers? Perquè això sí que és veritat que poques vegades es respecta.
Sí, la veritat és que sí. Amb busos interurbans, o sigui, que fan trajectes a fora de centres urbans, és obligatori que els vehicles instal·lin els cinturons de seguretat des de l'octubre del 2007. Llavors sí que estem obligats a partir dels 3 anys. Els menors de 3 anys, per un tema de tallatge, perquè el cinturó de seguretat és efectiu amb unes mides. I fins als 3 anys es considera que no s'ajusta a les mides d'aquests nens, i com que tampoc pot portar un autobús sistemes de cadiretes i tots aquests sistemes per qualsevol menor que pugui pujar, estan exempts. Però la resta sí, és obligatori.
Per tant, els busos urbans, no sé si ho entes bé, però no cal anar amb cinturó, perquè, clar, això també crida l'atenció.
Els autobusos urbans no.
Però bé, sí que és veritat que els que anem al cotxe sí que és obligatori dur el cinturó i bé, crida l'atenció, no?, que el bus no s'hagi d'utilitzar aquest sistema de seguretat.
Sí, però també en un autobús es pot anar de peu, cosa que en un altre vehicle no, no seria el cas.
De fet, els autobusos no, ni tenen cinturó, aquests autobusos de ciutat, per tant, encara que vulguis, si no et cordes el que portes als pantalons, no et pots cordar cap tipus de cinturó.
Sí, realment hi ha perill, però és una mica el que et deia també com amb el tema dels descansos i tot això, com que és complexa, no?, de lligar una cosa amb l'altra, no?, un servei en el que és un servei urbà, està contínuament pujant i baixant.
És veritat.
Gent es pot anar de peu, és complexa de regular això.
Ja acabem, Aaron, però també et volíem preguntar, perquè hi ha poques dones conductores, no sé si tu a la teva autoescola en comences a veure més, si és una tendència a l'alça, o de moment les coses es queden com estan.
No, totalment a l'alça. Sí, hi ha hagut un canvi significatiu en aquest aspecte. Cada cop hi ha moltíssima més dona que vol dedicar-se a aquest ofici. Mm-hmm. I la veritat és que és d'agrair.
Escolta, Aaron, tu a més de fer de director d'autoescola i de professor de carnet, no sé si tu també en portes algun d'autobús.
Bueno, el de l'autoescola, quan hem de desplaçar-nos d'algun lloc a un altre amb el vehicle, i sí, de tant en tant, bueno, i normalment, doncs, les primeres, per exemple, les primeres tomes de contacte d'un alumne, doncs, potser primer el portes tu una estona, o fins al circuit tancat on fem les maniobres, els ensenyes tu una mica primer una demostració del que han de fer.
Escolta, i entre conductors d'autobús, feu com allò dels motoristes que tenen una salutació per quan es creuen? Això els conductors d'autobús també ho teniu o no? No?
Ja de tot, no és tant com amb la moto, no. No és tan extès com amb la moto. Hi ha qui sí, hi ha qui no, però no és tan natural com el tema de la moto.
Les dues mans sempre al volant per temes també, suposo, de seguretat. Avui hem volgut parlar amb l'Aaron Sabat, que és director d'aquesta autoescola Sabat de Tarragona i professor del carnet d'autobusos. Aaron, gràcies per atendre la nostra trucada i gràcies també per la feina que feu des de l'autoescola.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Una abraçada.
Ràdio Estel.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Va, després d'haver fet la digestió, 4 minuts que ens separen de 3 quarts de 4 de la tarda, última setmana d'aquesta temporada, que rebem en aquest estudi el Guillem Porçals. És el nostre curiós de mena, que a més es dona la circumstància que és politòleg i màster en seguretat. Per a nosaltres el que ens interessa és la seva mirada curiosa i original que té Guillem Porçals del món.
Moltes gràcies, molt bon dia.
Bon dia, tot el dia, com estàs?
Bé.
Sí?
Bé, és que sí. Amb una mica de calor, però és suportable. Avui suportable, podríem dir.
Però ja saps, Guillem, que s'enfilaran, les temperatures?
Sí, bueno, però aquestes coses són allò, no? De sempre s'ha de beure aigua encara que no es tingui set, s'ha d'evitar les hores claus del dia, s'ha de fer cas als consells de les diferents autoritats pertinents i els meteoròlegs, sobretot.
I l'ombreta, eh?
I l'ombreta.
Bueno, com has vingut fins aquí,
Guillem? He vingut en metro. La veritat és que he vingut en metro.
Sí.
I la veritat és que he vingut fresquet, perquè havia estava posat l'aire condicionat, cosa que normalment no passa, però avui ha passat.
I has estat bé.
Sí, la veritat és que sí.
Vacances, quan les comences?
Ben bé no ho sé, perquè aquestes coses són d'aquella gent que les fa al setembre, normalment per la Mercè, però ja veurem. I la veritat és que ja tinc ganes d'aquestes, de que s'acostin. sobretot, i que vingui la fresqueta. És que és com tot de la mà.
Ai.
Les vacances són calor, no m'agrada fer-les.
Mira, i per això et volia preguntar, perquè avui ens portes destins turístics originals, no? O sigui, no parlaràs de Menorca, ni de la Toscana, ni de Punta Cana, no? Volem saber...
I de destins turístics que m'agradaria visitar. Sí. Que a vegades, quan es fan aquestes recomanacions o guies, a vegades et trobes, visiti el desert del Serengeti, diu, vostè aniria? No, no, en aquest cas porto una guia de llocs de visitar tranquil·lament, on tinc ganes també d'anar i tinc amics que han anat. Per tant, també hi ha, vull dir, podem contar coses sobre aquests destins.
Està contrastat.
Ja està contrastat, vull dir, tinc diferents amics que hi han anat. I al mateix temps són coses, com dic, que m'agradaria anar-hi. Per tant, no és allò d'enviar la gent a l'aventura i us les apanyeu, sinó llocs que realment es poden visitar, però que són destins aquests que normalment la gent no hi poden visitar-los.
Mira, doncs avui ens donarà aquestes pistes d'aquests destins, com dèiem, turístics originals, però abans, Guillem, per favor. Mm. O sigui, no deixem passar més el temps, els minuts. Vull saber el que opines de l'intent d'assassinat de Donald Trump.
És una situació molt, molt, molt tensa, en un moment d'una polarització enorme dintre dels Estats Units. I això realment aboca qualsevol tipus d'hipòtesi, amb qualsevol tipus de motivació que podia tenir el tirador, qualsevol tipus de situació que podia haver-hi. De fet, s'està parlant de tipus de conspiracions. S'està difonent una quantitat de fake news enormes. Inclús es va comentar que el tirador era un jugador italià de futbol, però corria la seva imatge falsa per internet i apuntant contra... I dius, realment les xarxes estan bullint amb aquest tema dintre dels sectors més pro-Trump, no? Que diuen els MAGA, de Make America Great Again.
Com els diuen?
Els MAGA, M-A-G-A, que és Make America Great Again, que és el lema de Donald Trump. O sigui, tot aquest sector està difonent una quantitat de fake news, una quantitat de propaganda superaleatòria.
I el lema, Guillem, és el fight, no?
I el lema és el fight. Ara mateix, la foto icònica que va fer el periodista, crec que va ser de Associated Press,
correcte.
Recordar, hi ha gent que diu, és la foto que pot posar fi al sistema de partit... No, és una foto icònica, molt ben feta, per un molt bon fotògraf, que ha guanyat diferents premis justament de fotografia, i crec que també assenyala molt bé el moment que hi ha dintre de les pròpies files republicanes, com també dintre de la política americana, que és aquest punch, és aquest puny alçat de resistència, que és aquesta espècie de resistència sobre no se sap ben bé què, o contra no se sap ben bé qui, i un patriotisme que s'ha servat.
Perdona, però si no m'equivoco, Guillem, primer de tot, perquè ho he anat preguntant aquests dies, què vas pensar tu quan vas veure la notícia?
Va ser una espècie de sensació de dir què està passant aquí, perquè me'n recordo quan vaig seguir, per exemple, el cas de Bolsonaro, que li van disparar,
sí,
que va ser un... ha guanyat les eleccions. O sigui, el pensament més ràpid és té les eleccions guanyades. I el segon pensament que vaig tenir va ser no sé si això realment decidirà unes eleccions completament polaritzades.
Que bé que ho diguis, això, perquè crec que he estat avui o ahir a la nit que es van donar uns sondejos, no?
Sí.
Diguéssim, de votació passat aquest atemptat. No?
Aquesta nit ha sortit.
Aquesta nit passada. Mm. I la diferència és bastant mínima. Jo em pensava, no? Si no m'equivoco, crec que és un 42%.
40... Hi ha unes que apunten a un 45-42, unes altres que diuen ja 49-49... És a dir, empat. I, per tant, es veu que no hi ha hagut cap mena d'efecte perquè el seu votant està completament polaritzat. És a dir, aquest efecte que, per exemple, sé que tenia en Bolsonaro, no? Que hi havia una certa gent que tenia por o tenia respecte, no?, que pogués guanyar, el fet del tret va dir, té raó amb el que està dient, anem-lo a votar. En aquest cas, no hi ha massa neutral. Tothom té molt clar, sembla ser, segons les enquestes, després ja veurem la realitat, no? Perquè és allò, fins que no contenen els vots no podem confiar. Però després veurem la realitat del que està passant. És a dir, totes les hipòtesis que estan sortint, que sí, això és culpa del s'ha culpat el feminisme perquè hi havia les guardaespatlles que eren dones, que no el van protegir prou. Després també s'ha culpat els propis serveis de vigilància del servei secret per no protegir Donald Trump, perquè tothom va veure, sembla ser, un tirador feia mitja hora que estava en un terrat. I dius, aviam... No és tan...
Aquesta imatge que es veu d'una dona al públic, no sé si t'ha arribat, no? Que va amb ulleres de sol i com sí, que es tapava, diguéssim, com si ella hagués de saber el que
hagués
passaria.
Passat. Després una altra amb un telèfon mòbil que sembla ser que fa com un mirallet,
sí,
amb el sol, com donant una senyal. Són aquestes hipòtesis com amb l'assassinat de Kennedy, que hi havia el senyor del paraigües, no? Que
sí.
Es veu un senyor amb un fotograma que obre un paraigües i poc després dius per al president, dius, és una senyal, no, no, o sigui, és un senyor obrint un paraigües.
Però tu no creus que sigui premeditat, eh, aquest atemptat, vull dir, per part de, dels mateixos republicans?
No. Crec que no, o sigui, i la veritat, no és allò de dir, és políticament correcte, no. Crec finalment que no és una cosa buscada. Mm. Ara, sí que crec que se li, està traient moltíssima punta, però un ritme que això és lo que, la part sospitosa, no? En el sentit de dir, no conspiranoic, sinó de dir, estaven esperant que algú li fes alguna cosa a Donald Trump per activar tota aquesta maquinària?
Ja. Yeah.
Perquè és un tipus de maquinària que no s'activa d'un dia per l'altre. És a dir, quan et trobes que un minut després o 20 minuts després ja tens memes, missatges, notes de premsa, els congressistes donant suport, candidats de, dels 50 estats organitzant pregàries, jocs amb les pregàries organitzades amb, al cap d'un quart d'hora que li dispari, dius, algú hi ha rar, o sigui, algú hi ha rar en el sentit de dir, o estaven esperant que hi hagués un incident d'algun tipus contra ell, un cop de puny, una d'això... Potser no s'ha parlat un tiro, però un cop de puny, alguna cosa. Algú. Però és molt estrany, sincerament. O sigui, l'efecte electoral no hi és, això ja s'ha vist en les enquestes, i l'altre tema és que, no sé, acabarem algun dia, potser sabrem la motivació real, perquè sembla ser que el tirador era un adolescent que també venia de família republicana, i s'havia registrat com a republicà. Per tant, són aquestes coses que algun dia potser sabrem...
El per què, no el motiu.
El per què del propi tirador, no? De clar. Dir... Perquè l'has disparat a Donald Trump, venint de família republicana, sent-ho registrat com a republicà, d'un seguit de coses, vull dir... Però no crec que afecti a la campanya, sincerament.
Bueno, doncs aquesta és l'opinió de Guillem Porcels que li volíem demanar avui al darrer espai de contrastos d'aquí la Fabricació Pròpia, i com que som de Fabricació Pròpia, doncs també li hem demanat al Guillem que ens fabriquin doncs alguns destins turístics originals, perquè marxem, com ja sabeu, de vacances a aquest divendres, i ens proposes el primer destí turístic. No sé si has estat...
No hi he estat, però tinc pendent d'anar-hi i, de fet, amb un amic volem anar-hi i inclús hem mirat vols i hotels. Encara que no sabem si ho farem aquest any, segurament no, però sí que estava pendent a la llista de viatges pendents.
Viatges pendents. I els viatges que ens aniràs mencionant van per ordre de prioritat en aquest llistat de Guillem Porcels?
No,
o és indiferent?
És indiferent.
Val. Per qui comencem?
Mira, pel primer, que és Uzbekistan. Trobo que, en aquest cas, Uzbekistan és un país molt curiós, que ara mateix està obrint el turisme, i qualsevol persona que tingui curiositat amb el que són els contrastos entre Orient i Occident, amb la Ruta de la Seda, les capitals històriques de Samarcanda, de totes aquestes mites, no?, de la Ruta de la Seda, tot el que són les antigues mesquites colorades de color blau, amb tapissos, amb tota la història dels imperis de l'Àsia Central, tot aquest contrast de cultures entre Àsia, Turquia, Rússia, la Índia... Trobo que és un lloc que realment s'ha de visitar. De fet, inclús, és molt té un bon servei de turisme en aquest sentit. Tinc amics que hi han anat, que han tornat encantadíssims, han tornat tips de tot el menjar que han menjat, o sigui, es menja molt bé, també, en aquest aspecte, i crec que és un destí que, tot i que el nom, com Uzbekistan, no?, de dir, ostres,
que pot allunyar, no?, que pot dir...
Que pot allunyar, al mateix temps, és un punt important econòmic, és un lloc segur, i crec que és un lloc, també, tenint en compte, de dir, si volem unes vacances diferents, a ser central, en aquest aspecte s'està obrint, vull dir... I crec que, per la gent més atrevida, és un destí vàlid.
Cap on ens portes, després?
Després cap a Europa. Un lloc una miqueta petitet, que és Montenegro.
I què destacaries de Montenegro?
De Montenegro, bàsicament, els contrastos. És a dir, a Montenegro actualment s'està obrint molt el turisme. De fet, Kotor, que és un dels principals ports del país, ja és un destí turístic normal i corrent, on van creuers i, i també a l'aeroport internacional i tot un seguit de coses. Però és un país que encara s'està descobrint a dia d'avui. I, per tant, trobo que per nosaltres, tot i que per l'Europa de l'Est és un lloc que la gent estiuejava sovint, inclús de l'antiga Iugoslàvia la gent estiuejava sovint, a dia d'avui és un lloc de contrastos, és un lloc que es pot visitar. Tens alta muntanya, tens valls, tens platges, és a dir, tens un contrast de tot tipus de situacions per com vingui o com vingui de gust. A més, és un lloc que és una mescla de cultures, també, entre la cultura túrquica, la cultura cristiana, la cultura ortodoxa, en part també de la cultura italiana. Aleshores, clar, és un punt bastant interessant també descobrir. També et permet anar cap a Albània, Kosovo, Bòsnia i Herzegovina...
I has estat o no?
No he estat, però tinc pendent d'anar-hi. És el que deia abans. Són llocs que no he estat, però no recomano per dir aneu a l'aventura. No, són llocs que... A Montenegro sí que tinc amics, inclús tinc un que he viscut mig any, i la veritat és que diu que és un lloc molt hospitalari, molt còmode i molt tranquil. i per tant també recomano anar-hi.
Mira, doncs mira, Uzbekistan tenim, Montenegro també, i ara anem cap a Geòrgia, no?
Ara anem cap a Geòrgia i al Caucasut. Aquí sí que he estat, és en el cas d'Azerbaijan, sí que hi he estat. La veritat és que és un país molt hermètic a nivell exterior, vull dir, no et ve el cap anar de vacances a Azerbaijan. És veritat, a mi sí, però a la gent normal no. I la veritat és que és un lloc per descobrir tranquil·lament, és un lloc per visitar, és un lloc o per descobrir patrimoni històric.
Sí.
És un lloc que està molt influenciat per la cultura iraniana. Al mateix temps és un país laic, vull dir, és completament obert. I juntament amb Armènia i Geòrgia són països per descobrir. Tenen una gran tradició culinària, tenen un gran patrimoni històric que remunta a gairebé 2 mil·lennis en alguns aspectes, i són llocs que realment recomano visitar.
Què és el que més et va impactar, per exemple, d'Azerbaijan?
En el cas d'Azerbaijan es veu molt el contrast entre l'època, per dir-ho així, de l'imperi persa, que encara queda algun edifici en peu, després l'època imperial russa, es veu molt el contrast dels edificis, els edificis soviètics encara estan en peu, i després tot el que és la nova arquitectura del segle XXI, perquè és un país molt ric en petroli, molt ric en gas, i amb això ha servit també per renovar el país de cara a l'exterior. El passeig marítim de Bakú és espectacular, és molt tranquil per passejar, tots els jardins estan cuidats, a nivell monumental és molt interessant de descobrir, també tens una oferta cultural. És un país que, sincerament, recomano visitar, i amb temps, vull dir, amb molt de temps. També tens una xarxa ferroviària que permet desplaçar-te...
Això està bé.
...dintre del país, perquè moltes vegades no et pots jugar en cotxe o no vols jugar en cotxe.
I aquest país et pots moure perfectament, no?
Sí, a dia d'avui estan electrificant part de la xarxa ferroviària, però les principals ciutats estan connectades per la xarxa ferroviària elèctrica, i per tant tens trens diaris que van amunt i avall, que permeten visitar les diferents ciutats. Pots veure un patrimoni d'una cultura que realment és molt llunyà a nosaltres, com és la cultura iraniana, i crec que sense entrar, per dir-ho així, a Iran, que a vegades pot semblar més hostil o més perillós per la situació política, en el cas de Azerbaijan recomano sincerament anar-hi.
Va, i acabem aquest recorregut que ens porta avui el Guillem Porcells de Destins Turístics Originals. Per exemple, anem a fer cap a dels departaments francesos d'ultramar.
Sí, en aquest cas és molt interessant perquè...
Quins són aquests departaments
francesos? Reunió, Sant Martí, Martinica, la Guaiana Francesa... Són territoris...
Anem lluny, eh?
Anem molt lluny... Estem anant molt lluny, però al mateix temps són territoris dintre de l'espai Schengen que paguen amb euros i que són territoris de la Unió Europea. Això què vol dir? Perquè es consideren territori departamental francès. Si no tenim ganes de tramitar visats, si no tenim ganes de tramitar canvis de divisa, si no tenim ganes de tenir diferents incidents amb seguros, mèdics, aquestes coses que a vegades, quan és un viatge, són impediments farragosos de tramitar. En aquest cas estem parlant de situacions que dintre de la costa africana, dintre del que és Nova Caledònia, per exemple, Oceania, en el cas del Carib, hi ha diferents, 2 departaments francesos al Carib, també al Pacífic Sud, una part al Pacífic Nord, també a l'Atlàntic Nord i a l'Atlàntic Sud, i són territoris de la Unió Europea, per tant, també el recomano visitar, i ja vol directe des de París, que això és important.
Això és fantàstic, fas escala a París i París directe.
Platges paradisíaques, tot tranquil. La
gent maca.
Gent maca. Sí, gent maca, vull dir, paguen... No, vull dir, tinc amics que hi han anat...
Jo conec gent a Martinica.
Tinc amics que hi han anat a Reunió i d'això, i diu, és espectacular, platges molt tranquil·les, hi ha molt poc turisme... Perquè
una altra rima de vida, eh?
Això també, però un altre, el tema que hi ha és que, bàsicament, són llocs on no es deixen de ser territoris domèstics europeus en aquest aspecte. Aleshores, molts dels tràmits o moltes de les coses que hauries de fer amb els casos anteriors, en aquest cas no ho has de fer-ho, perquè estem parlant... d'espai Schengen, estem parlant d'espai comunitari europeu, inclús que paguen amb euros, que a vegades el canvi de divisa és certament incòmode.
Sí, no, això és important tenir en compte. Mira, parlant de destins, jo ara et porto cap al Regne Unit, perquè fa unes setmanes en Porcells em feia aquesta recomanació. Què els Bridgerton?
És una gran sèrie, la recomano moltíssim.
Però escolta, que li ha sortit ara una competència, eh? My Lady Jane.
L'història de Lady Jane.
Que és Amazon, eh?
Aquesta història és molt divertida.
Però aquesta noia... O sigui, Lady Jane va morir... Es va casar als 16 i va morir als 17, si no m'equivoco, no?
Sí, va regnar durant 9 dies.
9 dies, eh?
9 dies. O sigui, aquí s'ha d'entendre molt la situació de veritat anglesa d'aquell moment, vull dir, estem en plena contrarreforma protestant, estem els catòlics i els protestants s'estaven matant a l'Europa continental, i puja al tron Lady Jane per designi testamentari d'Eduard VI, que era protestant, i nombra la seva fillola, que era protestant també, com a continuista del tron anglès. Davant d'això, Maria d'Anglaterra, que era emparentada amb els Reis Catòlics, no me recordo si era la filla... Sí, la filla. Aleshores va pujar al poder com a Maria d'Anglaterra. Llavors, aquí, durant 9 dies, són els que va durar realment la trifulca entre Lady Jane i Maria Tudor, que acaba amb la decapitació de Lady Jane a la Torre de Londres.
Déu-n'hi-do. Doncs mira, ja sabeu, tots els que us heu quedat orfes, després de veure els Bridgerton, aquesta tercera temporada, a Amazon podreu veure My Lady Jane. Però mira, parlant de britànics...
A més, passa 200 anys abans sí. que els Bridgerton, que això és interessant.
Mira, veus? Tot ben lligat. Parlant de britànics, aquest cap de setmanes hem viscut l'Eurocopa i dilluns, doncs, passaven coses.
Cucucucurea, se come una paella. Cucucucurea, se bebe una estrella.
Què?
Diria que això és la part menys polèmica de tota la celebració vinculada amb els britànics, bàsicament perquè Gibraltar ha demanat explicacions ja pels crits de Gibraltar espanyol...
Però es va fer un referèndum fa quants anys?
El 66.
I què va sortir?
99,7% seguir sent britànics. I, de fet, diuen que si el volen tornar a fer no hi ha problema, que poden arribar al 100%.
Clar. Vull dir...
Aleshores, és la part més polèmica, per dir així, de les, tota la celebració.
Com els definiries? Amb 10, 20 segons.
Aquí.